Bon vespre i benvinguts a la tertúlia proscrita especial que hem organitzat avui per parlar de tot el que ha passat. Crec que més especial que mai, podríem dir d'alguna manera, perquè tenim més incògnites que mai, menys respostes que mai, segurament, perquè quin dia que hem viscut trepidant amb tantíssimes coses que han passat, entre les quals una que ha passat fa pocs minuts. Ja tenim nou president de la Generalitat de Catalunya. Salvador Illa és el centre d'interès president de la Generalitat de Catalunya. Intentarem analitzar tot el que ha passat avui, aquest matí, a les 8 del matí, com tantíssima gent estava al passeig Lluís Companys, bueno, més tard, en realitat, cap a les 9 i que arribaran a les 10, i m'he trobat amb moltíssims de vosaltres, moltíssims dels espectadors que ens seguiu cada dia a VilaWeb i em dèieu, Txell, tu segur que saps què està passant, on està Puigdemont. Doncs em sap greu dir-vos que 10 hores després, més de 10 hores després, continuem a saber on està el president Puigdemont. I aquesta és la gran incògnita del dia d'avui. Més enllà d'això, doncs intentarem això resoldre, intentar debatre sobre què ha passat avui, què significa tot el que ha passat avui. Amb Álvaro Dante Fachín, bon vespre.
Hola, Txell, bon vespre.
I amb Josep Costa, bon vespre.
Bon vespre.
Dic, hi ha moltíssimes coses a debatre avui, però, Alba, no saps que a mi m'agrada preguntar-te pels titulars.
Pels titulars, no? Aquests que se'm donen tan malament. I bé, escolta'm, no, jo crec que podríem dir que avui hi ha dos noms sobre la taula, el del nou president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del 130è president, que és Carles Puigdemont. I bé, jo crec que aquests dos noms, o al voltant d'aquests dos noms, podem posar sobre la taula una sèrie de coses, per mi, amb un objectiu molt concret, i és del que he vingut a parlar avui, és què fem a partir de demà al matí.
Doncs ho haurem d'analitzar.
Com a titular malament, però m'has entès, no?
T'he entès, que és el que en realitat suposo que molta gent estan esperant des de casa, no? Que els diguem què passa a partir de demà, què passa a partir d'aquest vespre. De fet, semblava que els CDRs deien que no s'acabava res, han fet un tuit una mica incògnit i semblava que anunciaven possibles mobilitzacions, vull dir que potser serà una de les coses que començaran a passar. Costa, titular, t'atreveixes?
No és fàcil resumir, però jo crec que avui, diguéssim, tenim els darrers espatecs de tot un procés que s'ha acabat i encara no coneixem el que ha de venir a partir d'ara, que no ha de ser necessàriament pitjor, pot ser millor. Pot ser un moviment independentista que ressorgeixi amb més sòlid que no era fins ara, perquè bé, també els espatecs que s'han vist avui, jo crec que, si alguna manera ho resumiria jo, és que són divertits, són curiosos, són fins i tot, diguéssim, positius des de molts punts de vista, però fa temps que no té res a veure amb la independència, això que està passant.
Si us sembla, repassem una mica el que ha passat avui, d'alguna manera, no? Tot començava, dèiem, a les 8 del matí. Crec que, Albano, tu també has anat allà al passeig Lluís Companys, no?
Sí.
Els dos hi érem. Jo, de cop, he rebut un missatge que em deia arribarà per Trafalgar segur d'aquí uns minuts. He corregut tant com he pogut i hem arribat allà a Trafalgar, que no quedava molt clar què anava a passar, però sí que és veritat que de seguida hem vist que hi havia tota la cúpula de Junts allà, per tant, semblava que allà havia de passar alguna cosa. I sorprenentment ha aparegut caminant, no? Envoltada de turull i de diversos Mossos d'Esquadra. Què passava a partir d'aquell moment? Doncs que la cúpula de Junts es convertia en l'escut de Puigdemont per arribar al lloc de l'acte, diguéssim, al passeig Lluís Companys. Empentes, corredisses, realment hi havia molts mitjans que volien aquella fotografia i molta gent que volia apropar-se i per tant però Puigdemont ha arribat a dalt de l'escenari i ha dit això.
I Casa Major.
Catalunya,
Molt bon dia. Benvolguts compatriotes. Molt bon dia. Fa 7 anys que ens persegueixen per voler escoltar la veu del poble de Catalunya. Fa 7 anys que van iniciar una duríssima repressió que ens ha dut a la presó, a l'exili, que ha afectat la vida de milers i milers de persones pel fet de ser independentistes, a vegades només pel sol fet de parlar en català, i han convertit en ser català en una cosa sospitosa. En aquests 7 anys, la repressió ha fet molts estralls i en continuarà fent mentre no s'aturi la politització de la justícia, mentre 4 jutges manin més que un Parlament, mentre es permeti al Partit Popular controlar la sala segona del Tribunal Suprem per la porta del darrere i mentre es permeti que Vox exerceixi l'acusació particular per perseguir dissidents polítics. Però malgrat els seus esforços, malgrat que ens han volgut fer molt de mal, malgrat que els hi han vist la seva cara de repressors, avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí! I encara som aquí perquè no tenim dret, no tenim dret a renunciar. Perquè el dret a l'autodeterminació pertany als pobles, pertany a la gent que hi viu i, per tant, ningú des de la política no té dret a renunciar a un dret que és col·lectiu, el dret del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. Mireu, avui... avui molts pensen festejar que jo sigui detingut. I pensaran que l'escarni ens i us dissuadirà. Que per escarmentar val la pena incomplir fins i tot una llei aprovada pel seu Parlament. Però s'equivoquen. I en el seu error arrossegaran una vegada més la credibilitat de la democràcia espanyola, encara que sabem que això els importa ben poc. Però no ens deixem entabanar, no ens deixem confondre. Ni és, ni era, ni serà mai un delicte fer un referèndum, ni és, ni serà mai un delicte obeir el mandat del Parlament de Catalunya. El Parlament el que està convocat ara per escollir el president de Catalunya. I mai, i no sempre ha pogut escollir amb llibertat i amb normalitat democràtica els seus presidents. 2,3 milions de persones van votar. Ara farà 7 anys. Vam respondre a la pregunta que proposava el govern que jo presidia i que va ser possible gràcies a una llei aprovada, sí, pel Parlament de Catalunya. I d'aquella victòria, perquè va ser una victòria, en va sorgir una repressió ferotge. Una repressió que ha anat interferint a les nostres vides i a les nostres institucions. La llei d'amnistia havia de servir per tornar a la política el que no havia d'haver marxat mai de la política. Però uns quants senyors del Suprem això no els agrada ni els convé. De manera que en un país on les lleis d'amnistia no amnistien, no ens interessa ser. Un país on les lleis d'amnistia no amnistien té un problema de naturalesa democràtica. Mireu, tenim una sessió important, com totes les sessions que fa el Parlament de Catalunya. Nosaltres som aquells que sí, que sempre allò que aprova el nostre Parlament, ens agradi o no ens agradi, ho respectem. Nosaltres hem de fer la nostra. I en els dies difícils, hem de fer-nos costat, com mai. I hem de saber preparar noves oportunitats, perquè en tindrem i perquè ens les guanyarem. No sé quants de temps, no sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues. Però passi el que passi, passi el que passi, que quan ens tornem a veure puguem tornar a cridar junts, ben forts, el crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure! Gràcies.
Ara estava tornant a escoltar aquest discurs que sentíem en directe al Bano i realment agafa una altra dimensió. 11 hores després, tornar-lo a escoltar, s'entén d'una altra manera tot plegat, no? No sabem quan ens tornarem a veure, serem...
Sembla que no. Jo ara el vaig escoltar allà mateix, en el passeig.
L'has escoltat, eh? Ja parles de passat com...
A mi això dels temps verbals a vegades em costa. Però, la qüestió, en aquell moment... escoltes el discurs enmig, no?, de la gent, del moment, de l'emoció, etc. Ara l'estava escoltant així més pausadament i és molt interessant i després parlarem del contingut. Però a mi m'agradaria fer una reflexió abans d'entrar en el contingut concret del que ha dit. I veient avui una mica Twitter, no?, que ha estat, crec que una eina molt interessant de la gent comentant l'actualitat política, no? Que últimament de vegades Twitter fallava, no? I avui hem vist com un Twitter d'una època en què certament ens ajudava a veure quines eren les opinions en un moment d'incertesa. I jo, en relació, abans d'entrar en la qüestió del discurs, en relació al moviment que ha fet Puigdemont, vaig notar com dues grans opinions dintre de l'independentisme. Per una banda, la gran jugada, no? Aquells que disfrutaven moltíssim amb, no? Ostres, mira, ha vingut, s'ha presentat a Barcelona, ara ha desaparegut, no l'han pogut agafar. Hi havia tota una part de la gent que estava gaudint amb això, i després hi havia una part de la gent independentista que deia l'enèsima farsa, això ja no serveix, a cada bugada perdem un llençol. És a dir, crec que aquestes eren, dintre de l'independentisme, una mica com els dos grans estats d'opinió que s'estaven expressant a Twitter. I jo voldria, davant d'això, no crec que siguin excloents. I m'explico. Jo crec, sincerament, que... perdó. Que el que ha fet... que el que ha fet Puigdemont avui... ha estat molt bo per l'independentisme. I quan estic dient això, estic segur que els que diuen que no, que això és estirar, és perdre llençols, no estaran d'acord. I jo voldria explicar per què crec que sí. En primer lloc, jo vaig veure Carles Puigdemont el 26 d'octubre del 2017 marxar, i jo, com molta altra gent, esperava que algun dia poder-lo tornar a veure als carrers de Catalunya. I l'he vist. I ha tornat, a més, sense demanar perdó, ha tornat sense estar emmanillat i s'ha presentat al mig de la ciutat de Barcelona. I dic, estic aquí. Per tant, això era la primera part que crec que és guaridora, en certa manera. No per ell, per molta de la gent que esperàvem que, diguéssim, aquesta gran escapada tingués un final. I el final és, me presento al mig de Barcelona quan jo vull i parlo a la gent. Per tant, això per començar. Segon, ha aconseguit una qüestió, que és trencar la normalitat. El pacte del PSC i Esquerra Republicana necessita desesperadament vestir-se de normalitat democràtica, de normalitat de com les majories evolucionen. Aquesta normalitat ha saltat pels aires gràcies a que Puigdemont s'ha presentat avui a Barcelona. És a dir, avui els mitjans internacionals no estaven parlant de com el procés ha passat i ara per fi governa un partit que no és independentista, que els independentistes ja no existeixen i que aquí no ha passat res. Els mitjans internacionals avui estaven explicant que a Barcelona continua havent una cosa absolutament fora de, diguéssim, dels marcs de la política, diguéssim, de tota la vida. Està passant algo a Barcelona, continua passant algo a Catalunya. I això crec que és molt bo. És molt bo també com sacseja la política espanyola. Portem dies, i perdó que m'estic allargant, però és que he estat tota la tarda pensant en la importància d'aquestes qüestions, del retornar, de generar un relat i trencar la normalitat, de sacsejar la política espanyola en clau, bueno, ho estem veient, el paper terrible dels mitjans de comunicació, ja siguin d'esquerres, de dretes i de centre, és a dir, la total caiguda per la higuera del periodisme decent a Espanya, òbviament la evidència de que el sistema judicial és fallit i, a més, que el sistema polític és fallit, i portem 48 hores veient a tota la progressia espanyola posant-se al costat de Vox i Llarena, des de Jordi Évole fins a Maruja Torres, amb una claretat absoluta, és a dir, ells han triat bàndol i el seu bàndol és Vox i el jutge Llarena, i després ha aconseguit una altra cosa, deixar en evidència els Mossos, deixar en evidència Esquerra Republicana, deixar en evidència els Comuns, és a dir, jo crec que tot això s'havia de fer i crec que Puigdemont ho ha fet, entre d'altres coses que després parlarem. Ara bé, i crec que totes aquestes coses eren un material important, són un material important per la lluita, perquè totes aquestes caretes que cauen i que continuen caient del sistema judicial, del sistema mediàtic espanyol, de la progressia espanyola i catalana, que caiguin aquestes caretes serà i és un material molt important per continuar imaginant què pot fer el moviment independentista. Dit això, aquí s'acaba la part bona. És una farsa? Jo crec que no. Ara bé, el moviment independentista no pot, si vol ser un moviment seriós, no pot continuar depenent de les jugades mestres de Puigdemont. Primer, perquè això jo crec que ha arribat a un punt que ja ha fet la seva feina. I segon, escolta'm, no li podem carregar a Puigdemont la responsabilitat de fer o no fer. Ens hem d'independitzar, en certa manera, crec, de Puigdemont. En el sentit de que, vist el que hem vist abans, i que a més ell ha dit, escolta'm, ja ens veurem, doncs, escolta'm, ja ens veurem, gràcies pels serveis prestats, que jo crec que són molts, i probablement alguna cosa més podràs fer, però un moviment polític ha de, en el moment en el que estem, la tarda en la que veiem com l'Estat ha recuperat el control total de l'aparell de la Generalitat de Catalunya, escolta'm, qui... Crec que no hem de seguir esperant el que pugui o no pugui fer Puigdemont. Puigdemont farà el que hagi de fer, però com a moviment polític, si alguna cosa ens hem de plantejar, crec, des d'avui, és emancipar-nos de la jugada mestra, de Puigdemont i de qui sigui. I ja m'estàs mirant amb cara de talla el rotllo, però crec que seria un tret al peu a sobre ara barallar-nos de si Puigdemont amunt i si Puigdemont avall. I ara entrarem després en el contingut del discurs i allà podrem dir moltes coses, però tu creus que ha quedat clar el que he volgut dir,
Txell? Crec que ha quedat clar.
Bueno, si no, després quan me tornis a donar la paraula ho tornaré a dir.
Vale, d'acord. No, anava a dir que en aquesta excepcionalitat del que ha passat avui, si et sembla, connectem un moment amb Arnau Lleonard, que estava precisament en aquest passeig de Lluís Companys i ha seguit aquest matí des d'allà tot el que passava. Bon vespre, Arnau.
Hola, bon vespre.
Deia excepcionalitat. Des del minut 1, molta expectació hi havia allà al passeig dels Companys per veure què passava, i la primera excepcionalitat és que de cop han dit feu un passadís i tots els periodistes heu anat a intentar veure com arriba la gent, i de cop tots els que hi érem allà em van dient no hi és, però ningú sabia on era, no? La primera excepcionalitat és que de cop ha desaparegut. Ara sabem una mica més del que ha passat, però en aquell moment no sabíem res.
Clar, perquè a més, tots aquests dies previs el discurs era l'exili ja ha fet la seva funció, estic preparat per anar a la presó, no passarà res, desdramatitzant, intentaré arribar al Parlament... Clar, llavors entra, arriba, fa el discurs de no arribat a 6 minuts, i doncs cap al Parlament, no? Representava, acompanyat per tothom, i aquest representava que era el que ens havia dit que faria. Clar, alhora també, si vols distreure i fer aquesta tècnica escapista, doncs era bastant el que havia de fer.
Arnau, l'altra excepcionalitat, després l'heu viscut els que estàveu, diguéssim, no hi havia Puigdemont, però sí que la gent ha anat fins a les portes del Parc de Ciutadella, s'han dividit en dos grups, i precisament el grup on estàveu tu i la Júlia Bartal fent fotografies, heu viscut un moment de tensió, no? Aquests sí que han aconseguit trencar el cordó policial en algun moment, entrar al parc i llavors ha aparegut el gas pebre.
Sí, clar, al final Puigdemont potser també no ha anat cap al Parlament perquè estava totalment blindat, estaven tots els accessos tallats, només hi havia obert el del Marquès d'Argentera, vingut de Marquès d'Argentera, perquè entressin diputats, periodistes acreditats, treballadors del Parlament, etc. I, de fet, és allà on els Mossos potser s'esperaven que el detindrien. Allò, quan ha baixat tota la comitiva que baixava el passeig de Lluís Companys en comptes de tirar cap a la dreta, que era el que representava que es faria, els voluntaris de l'ANC han desviat cap a l'esquerra i hem anat pel passeig de Pujades i davant d'una de les entrades, que estaven tancades, totes les entrades del Parlament, del Parc de Ciutadella, excepte la que he dit, estaven tancades, doncs tancada i un cordó de Mossos d'Esquadra, com el que hem vist en moltes manifestacions, I la gent doncs, s'ha col·locat davant, que sí, que no...
Precisament ho estem veient amb imatges, Arnau? Vull dir
sí.
Són aquestes imatges.
Hi ha hagut una estona de calma i en un moment donat s'ha apretat més, els manifestants han empès, han aconseguit trencar el cordó policíac i jo suposo que, i aquí els Mossos han retrocedit cap a dins del parc, han entrat gent dins del parc de Ciutadella i en aquest moment han estat expeditius i han fet una cosa que jo no recordo haver vist tan de prop en una manifestació aquí a Catalunya, que és fer ús del gas pebre. Què passa quan fas ús del gas pebre? D'una banda ofegues la gent i els ulls d'irritació, la boca ofegats, i de l'altra generes molt de pànic. Tota la gent que estava prement cap a l'interior del parc de la Ciutadella ha passat a prema cap enfora en moments de anem a controlar perquè la gent no es trepitgi l'una a l'altra i bé, no ha passat res en aquest sentit i tot han estat, hi han hagut uns quants atesos i tots del propi gas pebre, no de que s'hagin aixafat, vaja.
De fet, ja et deia, el fotògraf de VilaWeb, 12 minuts sense poder veure, ha calculat que ha estat 12 minuts sense poder veure res, vull dir que realment el gas pebre provoca això, i Jaume Sens feia un tuit aquest matí que deia el gas pebre pot generar lesions i pànic, la llei només permet utilitzar-ho de forma excepcional i proporcional davant greus aldarulls, que no seria, vull dir, en aquell moment era bastant controlable el que estava passant.
Clar, en el pitjor dels casos, què hauria passat? La gent hauria entrat al Parc de Ciutadella. El Parc de Ciutadella s'hi ha acabat entrant després perquè un altre accés, un manifestant ha vist que es podia obrir una porta, han entrat, els Mossos que eren dins han anat tirant darrere i quan aquests manifestants realment cap on volien arribar doncs han protestat just davant del Parlament. Doncs allà al Parlament sí que hi havia un altre dispositiu molt més gran preparat i no han anat més enllà. Què hauria passat si haguessin entrat? Doncs res, potser no calia arribar a aquest punt de gassejar la gent.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Arnau, per explicar-nos el que ha passat aquest matí. Fins la pròxima.
Moltes gràcies. Fins una altra.
Costa, no m'he oblidat de tu, sé que estàs aquí connectat. Tinc un dubte al respecte. Estàvem parlant de... el paper dels Mossos, no? Diguéssim, avui hi ha aquest gas pebre que dèiem que segurament no era una proporcional. L'altre paper dels Mossos avui, que diguéssim que la feina dels Mossos ha quedat entredit entre moltes perquè no han aconseguit detenir-lo, per com han actuat i també per les detencions a agents dels Mossos. De moment ja hi ha detinguts dos agents dels Mossos per haver col·laborat amb la marxa de Carles Puigdemont. Té sentit haver detingut aquests Mossos? És legal? Les defenses ja han presentat un habeas corpus del primer detingut i ja han explicat a VilaWeb que en presentaran un segon perquè consideren que no és legal aquesta detenció.
Bé, jo crec que és un més dels despropòsits que hem viscut avui a nivell de preparació del dispositiu i d'actuació dels Mossos. És evident que la manera més fàcil, si volien, sense cap problema, de detenir Puigdemont, era deixar-lo entrar al Parlament, deixar-lo exercir de diputat en un ple, que és el més important de la legislatura, que és el ple d'investidura del president de la Generalitat, i després, una vegada el tenies dins, era molt fàcil detenir-lo, diguéssim. No tenia sortida, no tenia escapatòria. Han volgut fer una cosa que és absolutament ignominiosa, que és muntar un dispositiu que, bàsicament, li impedia del tot accedir al Parlament, perquè clar, el Parlament estava acordonat, ningú podia entrar al parc de la Ciutadella, només hi podien entrar els diputats i les persones acreditades, per tant, vol dir que tota la columna de gent que protegia Puigdemont de la detenció es havia de quedar fora, i quan passaven les barreres per fer l'últim tram fins a arribar a les portes del Parlament, dins del parc només hi havia policies. Per tant, era bàsicament entregar-se a tot aquell estol de policies que hi havia. Jo crec que és ignominiós i hauria estat un escàndol brutal, perquè ho intentava explicar avui de tarda, que la immunitat parlamentària, el nucli, l'essència bàsica de la immunitat, fins al punt que, per exemple, els tractats de la Unió Europea amb el protocol d'immunitats tenen una frase específica que diuen que la immunitat protegeix específicament el viatge cap a la reunió del Parlament. Quan el Parlament està reunit i tu vas a participar en aquesta reunió, és la immunitat més sagrada, és la més important. Doncs en aquest moment, justament, volien aprofitar les circumstàncies per detenir-lo. I això és un absolut escàndol que s'hagi plantejat d'aquesta manera. Que Puigdemont s'hagués deixat de tenir així, hauria tingut un impacte brutal. Però també entenc que ha dit no, així no vull jugar, així no entraré al parc de la Ciutadella jo. I després, tota la història de que sí, evidentment, l'han ajudat o no l'han ajudat a arribar a sortir. Jo no sé quin delicte és. Jo he vist que algú parlava d'un delicte d'obstrucció a la justícia. I la gent no té per què entendre el codi penal, però el delicte d'obstrucció a la justícia és un delicte que poden cometre els advocats i els procuradors quan fan, diguéssim, determinades estratègies o actuacions judicials que perjudiquen el funcionament dels procediments judicials. Per tant, això té absolutament res a veure amb el que ha passat. Per tant, acusar un mosso d'obstrucció a la justícia és acusar-lo d'un delicte inexistent que no el pot cometre. Per tant, evidentment, això no té cap sentit. Però també està clar que volen castigar aquests Mossos i volen castigar totes les persones que han col·laborat amb Puigdemont durant tota l'etapa de l'exili i que segurament han permès que pugui arribar, que pugui sortir del centre de Barcelona, que d'una manera que sense aquests Mossos, que són especialistes en protecció de persones i d'institucions com són escortes en les seves hores lliures, en les seves vacances, en les seves excedències, etcètera, aquestes persones han estat claus, han estat estratègiques perquè pugui fer això que ha fet Puigdemont. I, per tant, els volen escarmentar, i ja fa molts anys que els estan escarmentant. De fet, no, tenim el cas del sergent escolar que l'han jutjat i l'han condemnat per protegir Puigdemont. Per tant, és una mica més del mateix, és una mica demostrar, diguéssim, que hi ha un cos policial que està controlat i està a les ordres de l'Estat. Avui veurem, perquè no sé si això tenim dades. Jo he vist per xarxes que hi havia diferents persones detingudes i inclús identificades, per tant es podem trobar que avui sigui el primer dia de la nova etapa de repressió després de l'amnistia, no?
Perquè aquests ja no entren a l'amnistia, que és el que sempre han dit, no? Que aquesta gent ja no entra a l'amnistia.
No entra a l'amnistia, és la nova fase repressiva post-amnistia. I bé, ha començat amb bastant mal peu, amb una cosa que no ha entès ningú, tota l'operació Gàbia. És a dir, és evident que tot això era absolutament innecessari i és absolutament desproporcionat i que s'hauran de donar moltes explicacions. Ara, també és veritat que ja era la idea. És a dir, jo hi vaig entendre, després avui tots hem acabat una mica despistats i hem estat víctimes del joc, no? Jo vaig entendre del vídeo que ahir va fer en Puigdemont que la idea era provocar exactament això, una detenció en tots els efectes especials i els focs d'artifici que tot això genera. He de dir que jo no tinc ni idea de què passarà. Jo, per valorar tot plegat, m'agradaria saber quin era l'objectiu exactament de Puigdemont i m'agradaria saber com acaba tot això, perquè pot ser que acabi detingut o pot ser que acabi una altra vegada, que acabi amagat durant uns dies i no sapiguem on és, i per tant estigui en la clandestinitat però en territori del Principat. No tenim ni idea de com acabarà tot això. i en funció de com acabi, sabrem quin objectiu tenia i sabem quin ha estat l'èxit en l'acompliment d'aquest objectiu. Per tant, ara és molt aviat per valorar tot plegat. Jo sí que una cosa ja havia dit en el seu moment, no? Que no entenia exactament quin era l'objectiu de fer això. A part de, diguéssim, sacsejar una mica la política catalana i tenir-nos tots penjats de Twitter avui, que ho hem fet amb molt de gust i més gent de l'habitual, sens dubte. Però clar, quan tot això, diguéssim, sapiguem el desenllaç, podrem fer l'avaluació realment, hem aconseguit alguna cosa? On hem arribat? Realment hi ha molta gent... hi ha hagut molta gent avui? Hi ha hagut més gent de la que s'esperava? Menys gent de la que s'esperava? Realment s'ha activat el moviment? O s'ha constatat, diguéssim, que el nivell de resposta era menys del que alguns hauríem imaginat pel dia del retorn de Puigdemont?
L'Alba no pot respondre. Sí.
No, aquí divergim, perquè... Aviam, què s'ha aconseguit? Clar, si algú, no dic en Josep, però si algú havia posat unes expectatives en la idea del retorn de Puigdemont molt altes, jo no n'hi havia posat. Per tant, jo no estic decebut...
Teníem, amb...
clar, per això, però tu... jo he sentit... No, que jo he sentit, no sé, tertulians a RAC1 o avui mateix en els diaris, no? De dir, bueno, tot això és una pallassada. No dic que ho hagis dit tu, no? Però hi ha hagut un discurs que tot això és una pallassada, una sola persona, no sé què, no sé quantos, vull dir, com menystenint-ho. I després molta gent desencisada, ostres, però això, no sé què... Jo no esperava gaire més... que això que ens ha donat, és a dir, en castellà es diu això de no demanar peres a l'olmo. Escolta'm, quan ens ficarem al cap que no vindrà cap Puigdemont ni cap sentència europea al tribunal de no sé quantos a treure'ns o a fer la feina del que hem de fer nosaltres? Per tant, si tu no esperaves que Puigdemont fes, no sé, alguna cosa extremadament d'allò, a mi no em desenganya. Per què? Perquè... No puc esperar res més que això que hem vist avui, per exemple. I escolta'm, crec, insisteixo, i no voldria fer un altre cop la llista, però escolta'm, ha tornat, no hi ha normalitat, hi ha una visió internacional, sacseja la política, hi ha conflicte, manté el conflicte viu, deixa en evidència a tothom. Començant per Esquerra Republicana, després en parlarem, escolta'm, el 155 a l'Estat, un partit profundament borbònic com el PSOE, s'ha fet amb el control de la Generalitat amb els vots d'Esquerra Republicana. Els comuns aplaudint amb les orelles, tota la progressia al costat de Vox. Insisteixo, tot això són elements que ens serviran de cara al futur. Ara, crec que s'ha, per al moviment... deixar d'esperar coses de Puigdemont, però no perquè ara ja no me'n refio i tal. Escolta'm, una persona no pot fer res. Estic segur que fins i tot hi ha uns quants de Junts que se'l volen treure de sobre. Per tant, la solució... Jo no, òbviament, volem veure com continua tot això, com diu en Josep, no? De veure quina és la resolució de lo que hem vist avui, que jo crec que no ha tingut una bona resolució, no? Ens hem quedat així tots una mica... Però escolta'm, ja està. No ens ho solucionarà Puigdemont. No el carreguem amb ell, amb aquesta responsabilitat, i no ens enganyem a nosaltres. Un moviment polític seriós i potent no pot dependre de si una persona, en aquest cas Puigdemont, fa les coses una mica millor o una mica pitjor. Per tant, jo no estic desenganyat, perquè seria un error esperar que ens resolguin les coses. I, per tant, aquí ve la següent part del que crec que hem de parlar, i és com el moviment polític independentista es refà. I dic es refà perquè, escolta'm, diguem-ho clar, és una putada que el president de la Generalitat sigui Illa, perquè el que veurem és molt bèstia. Bueno, doncs, escolta'm, després en parlem, crec que queda encara una estona, parlarem de què hem de fer. I pel que fa a Puigdemont, jo crec que està tot dit. Pel que fa al discurs, i aquí m'agradaria sentir en Josep, perquè fa el discurs de Puigdemont, home, clar, jo l'he escoltat allà amb aquest punt d'emoció de dir, ostres, ha tornat el president i tal. Ara, quan l'escoltàvem, jo políticament m'he quedat amb moltíssimes preguntes. Junts per Catalunya continuarà donant estabilitat a la monarquia borbònica espanyola a través del seu suport al PSOE? Això no ho sabem. Ja, m'imagino que ja ens ho explicaran en algun moment.
De fet, bueno, s'ha explicat avui, no?, que Puigdemont ha sortit en... És a dir, que l'escenari estava molt pensat i que el discurs també estava molt pensat, perquè ha tingut el suport de l'Assemblea, d'Òmnium, de l'AMI, de tothom, i llavors no volien que fos un acte de Junts. Per tant, no podia respondre a aquesta pregunta segurament avui
pues,
allà.
Pues escolta'm, si no podia...
No, vull dir que justament, s'ha explicat, mira... és un escenari completament blanc on no hi havia cap logo, només hi havia la bandera de Catalunya, i jo no estic justificant, estic explicant el que hi havia.
Bueno.
I el discurs ha sigut des d'un president a l'exili. En cap cas ha sigut un discurs... si t'hi fixes, aquests dies Junts ha atacat molt Esquerra i avui, a dalt d'aquest escenari, no hi ha hagut cap atac a Esquerra.
Bueno, doncs, escolta'm, llavors, justament per això dic que potser no hem d'esperar de Puigdemont res més que aquesta, diguéssim, posada institucional. Insisteixo, quan dic res més, he començat el programa dient totes les meravelles que per mi ha fet Puigdemont avui. Ara, si efectivament no es poden donar respostes a la gent que veu impotent com el PSOE fa i desfà, com l'espanyolisme avança a Catalunya sense que ningú sigui capaç de posar-li oposició real, que Pedro Sánchez continuï enrient-se de tots plegats, que els de Vox i el PP facin escarafalls, però que l'espanyolisme continuï avançant a Catalunya. Escolta'm, si Puigdemont no pot donar resposta a això, pues perfecte. Per mi ja té una bona, un bon full de serveis. Ara, jo llavors, pues justament amb més raó, cal generar activitat política, múscul polític des de baix per començar a fer trontollar un estat que ens està guanyant la partida.
Volia recordar que fa estona que vull recordar i després em poso a debatir amb ells i me n'oblido. Som més de 1.500 persones ara mateix en aquest directe i que hi ha un chat en el YouTube i també a Twitter. Si algú té preguntes concretes i ens les vol fer arribar...
Estava intentant mirar el chat per veure aviam què estava dient la gent, però en el mòbil no es pot. Tu l'estàs veient, no, aquí?
Sí, veig que hi ha alguna baralla... perquè diguéssim que hi ha de tot avui seguint-nos, no només independentistes, però benvinguts a escoltar-nos i a saber el que pensem nosaltres.
Ostres, està molt bé que ens escoltin, bueno, sí, que es vagin ens preparant.
Ens agrada que ens escoltin. Dit això, ara l'Albano deia, no?, què esperàvem del que passava avui, no?, d'alguna manera, i aquests dies als mitjans de comunicació hi ha hagut una feina que és preveure escenaris possibles del que podia passar avui. Jo ara confessaria una cosa, que és que ahir a una reunió a VilaWeb Vicent Partal va dir potser apareix i desapareix i torna a aparèixer a Waterloo. I jo confesso que jo i crec que tota la redacció vam pensar s'ha tornat boig, això no és possible. Doncs...
S'ha tornat boig o té molt bons informants? Vés a saber. Vull dir, doncs perquè és el que ha acabat passant.
Li preguntarem.
Clar, el director de VilaWeb, jo crec que està ben informat.
El director de VilaWeb està... Bueno, però... Digues.
No, li preguntarem. Vicent Partal, estan aquí analitzant com és que ho sabies. I jo crec que és simplement una hipòtesi per coses. Vull dir, no en cap cas tenies la confirmació d'això, però sí que, com que estàvem posant les hipòtesis sobre la taula, va dir, aquesta existeix. I crec que ningú més del país havia plantejat que aquesta existia.
No. A veure, jo no tenia ni idea de que això podia estar passant, no? Jo l'únic que feia era fer la llista de totes les hipòtesis possibles. I, òbviament, això era una hipòtesi, però una hipòtesi, tu mateix ho vas veure en la reunió, absolutament destrellatada i que en cap moment tenia la intenció de que fora veritat. Jo he estat el primer sorprès avui en veure el que ha passat.
Com valores el que ha passat avui, Vicent?
Bé, jo crec que en Costa l'altre dia va dir, o ja no sé quin dia, perquè jo ja no sé quantes hores pot quedar així, que això era desobediència civil de manual, és això, és desobediència civil de manual. Jo crec que realment avui Puigdemont ha tornat demostrar que és un polític únic, que agradarà o no agradarà, que la gent estarà d'acord o no estarà d'acord, però que és capaç de fer coses que ningú més és capaç de fer, no? I jo he quedat un poc sorprès de que alguna gent doncs es preguntara decepcionada, decebuda, per què no ha anat al Parlament, per què ha aparegut i ha desaparegut. I jo crec que n'hi ha dos factors ahí molt importants. Un primer és que no calia anar al Parlament. És a dir, el que tenia que dir Carles Puigdemont al país, al món, perquè ha estat obrint els informatius de les televisions de tota Europa i de part del món, i sobretot als partits polítics i a la ciutadania, doncs ho ha dit a l'Arc de Triomf. No calia anar al Parlament a repetir el que ja ha dit a l'Arc de Triomf. I, en canvi, ha dit una frase a l'Arc de Triomf que, quan l'ha dit, a mi m'ha sorprès i vist el que ha passat després, l'entenc millor, no? I ha dit, avui molts, estic llegint-la, eh? Avui molts pensen festejar que jo sigui detingut i pensaran que l'escarni ens i us dissuadirà. Doncs, escolta, pam i pipa, ni escarni ni dissuasió.
Hola? Sí, digues, Vicent.
No, ni escarni ni dissuasió, és a dir, tot el contrari, hi ha hagut una pujada d'adrenalina de molta gent i, en qualsevol cas, escarni i dissuasió de cap manera. I jo crec que ella ha llançat una ombra molt gran sobre el govern aquest de tripartit, no? En el sentit de que ara, a veure, quan s'acabi tot aquest embolic de l'amnistia, quan tot aquest imbrolio s'acabe, pot ser 2, 3, 4 mesos, no ho sé, però hi haurà un moment que aquesta absurditat s'acabarà i tot el món reconeixerà que ell i els altres exiliats, avui és un dia per recordar també Toni Comín i Bispuig, poden tornar tranquil·lament. Quan això passe i ell no estiga en presó i hagi evitat anar a la presó i li hagi tret als espanyols la mel de la boca, la seva ombra serà molt forta sobre un tripartit, sobre un govern que molt ràpidament decebrà la gent. És a dir, és que el d'avui, n'hi havia un plànol que era brutal. Quan ha començat el debat, una càmera amb poc cenital, s'ha vist com tots els diputats estaven mirant el mòbil mentre Illa parlava, ningú li feia cas. El president Illa, aquest president històric que va fer un canvi en la història de Catalunya, no? Avui Puigdemont ha eclipsat completament a Illa, i Illa i la gent que li dona suport doncs tindran un problema bastant gros en el futur quan es comença a demostrar que tot el que ells intenten fer no serveix de res, no funciona per a res, i en canvi tinguen una referència d'un polític que ha sigut capaç de fer no només això, de fer el 1 d'octubre, evidentment en companyia d'Esquerra, de la CUP i de tothom, de canviar de cotxe sota un pont, d'anar-se'n a l'exili, de lliurar 1.000 batalles a l'exili, de passar per la presó d'Alemanya, per la presó d'Itàlia i d'entrar i eixir de Catalunya com li dona la gana, en un moment que li dona la gana i de la manera que li dona la gana. Jo crec que difícil, molt difícil, fer més política en un sol dia i tot això no sabem on està Puigdemont, eh? Vull dir que tot això suposant i imaginant que a hores d'ara ja està en un lloc segur, no? Perquè, clar, tot això que estic dient, si el detingueren els Mossos d'aquí 5 minuts, no tindria cap sentit i seria absurd.
Doncs moltes gràcies per la teva opinió, Vicent, i fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Una de les coses que també m'ha sortit... Ai, digues, Costa, perdona.
Justament volia comentar això que ha dit en Vicent, que si acaba detingut,
sí.
Avui, demà, d'aquí 2 dies, d'aquí 3 dies, d'aquí 4 dies, no ho sabem, potser això és pitjor que haver-se deixat detenir entrant al Parc de la Ciutadella, que és un escàndol mundial, diguéssim, que detenen un diputat que es dirigeix cap al Parlament. Però, clar, i si demà apareix a Waterloo o a Perpinyà, també haurà de respondre moltes preguntes, perquè el missatge que donava ahir era que l'exili s'havia acabat i que no hi hauria més exili. I jo puc entendre, és a dir, que de fet, jo sóc el primer que vaig dir que no entenia que ara fos el moment de posar fi a l'exili, que amb aquestes circumstàncies polítiques, de que s'investeix el 155, de que els Mossos ara estaran més que mai controlats per l'Estat, com ja hi estan, però a partir d'ara encara més, clar, és a dir, fixeu-vos que a mi alguna gent em mostrava incomprensió o fins i tot discrepància oberta quan jo deia que no veia quin sentit polític tenia posar a l'exili, posar fi a l'exili el dia de la investidura en Salvador Illa. Si demà Puigdemont apareix a Waterloo, d'alguna manera està reconeixent que no tenia sentit posar fi a l'exili en aquests moments. Però si acaba detingut, tampoc la jugada no haurà acabat de sortir bé. No ho sé. És a dir, per això deia abans que haurien d'entendre què pretenia realment. Jo amb el...
Clar, perquè també entenc, Costa, que ens ha dit fins ara, no, d'alguna manera, tampoc ens ho podem acabar de creure del tot, perquè si era per despistar, potser no... És a dir, potser estava fent aquest discurs per despistar i poder sortir.
A veure, és que clar, jo he fet una lectura quan me l'escoltava i ara en Vicent m'ha donat una idea diferent, no? Però, clar, quan jo escoltava els 5 minuts de discurs, que ara els hem recuperat al principi de la tertúlia, jo pensava, aquest no és el discurs del retorn. Aquest discurs no té cap contingut polític, aquest discurs. Són 5 minuts que parla de la repressió, de l'amnistia, de la democràcia espanyola i de coses que ja els hem sentit 50.000 vegades. I el discurs de retorn que fa 5 o 6 anys o 7 que està escrivint, aquest discurs no l'ha fet avui. Jo he pensat que el fet de que en aquests 5 minuts no hagi plantejat el seu projecte polític, no hagi parlat de política, sinó que ha parlat de repressió i ha parlat de jutges i de tal, jo he pensat, dic, és que el discurs fort, el discurs potent, el discurs de contingut polític i històric, clar, és a dir, el primer discurs de Puigdemont en terra del Principat el dia que torna a l'exili és un discurs de transcendència històrica que els historiadors l'han d'estudiar. I aquest discurs que ha fet avui no té cap transcendència perquè no ha dit res nou que no hàgim sentit 50 vegades. Per tant, jo he pensat, hi ha dues opcions. El discurs important se'l guarda pel Parlament o se'l guarda per un altre moment. I ara quan sentia en Vicent explicar la seva visió, he pensat, aquest discurs el que està dient és que l'exili no s'ha acabat. Perquè aquest discurs de 5 minuts no pot ser el discurs polític, històric del president de l'exili que ha tornat.
Curiosament, clar, ara estem com rellegint tot el que ha dit en tot moment des d'un altre punt de vista, no? I ara en Josep Casulleres passava pel grup de VilaWeb de... Ostres, he anat a buscar l'entrevista que li vaig fer per les eleccions... I de cop agafa un altre significat el titular que van posar i és estic preparat perquè qualsevol intent de detenció i que no se'n surtin. És a dir, que en realitat potser ja estava pensant en això. Vull dir, no ho sé, ho desconec completament, però jo... que entenc que ara tots estem rellegint tot el que ens han dit durant aquests mesos des d'una altra perspectiva.
Jo crec que és interessant fer exègesi del que ha dit, del que no ha dit, del que ha fet Puigdemont, i és interessant. Jo en aquesta tertúlia he dit moltes vegades que em semblava molt interessant i molt imbatible i molt forta la idea narrativa de Puigdemont. És a dir, aquell Puigdemont que marxa, que se'n surt una vegada i una altra de totes les malifetes que li vol fer l'Estat espanyol, que cada vegada es posa nerviosos. És a dir, des d'un punt de vista narratiu, si això fos una pel·lícula, tots diríem, ostres, que ho segueixes amb atenció i gaudeixes de les vicissituds que va passar en el personatge. En aquest cas, la identificació amb el personatge, que a més està representant una idea i uns anhels, no? En aquest cas dels independentistes, doncs... mentre tot això estigués en evolució, jo crec que era molt difícil, diguéssim, aparcar Puigdemont. Jo sentint-lo avui, potser m'equivoco i ell té algun as sota la màniga, però Jo crec que és un bon final, i no ho dic en el sentit dolent de, bueno, això està, que és el que estan dient ara tots, ja s'ha acabat, això és una patranya... No, 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 al contrari, jo penso que si la cosa queda així, i aquí discrepo d'en Vicenç, no?, que diu, ostres, és una ombra molt forta sobre el futur govern, en certa manera, i posats a fer exègesi, jo trio pensar que, escolta'm, aquí he arribat jo i aquests són els meus serveis i crec que són uns serveis molt bons, fins i tot en un dia com el d'avui, i ja els he dit tots, que són molt útils, que els hem d'aprofitar, però que, escolta'm, què volem nosaltres? Un líder polític que encapçali un moviment que ve del poble o volem aquí un Superman que ens entretingui? Això és el que dic, que no li podem demanar més coses de les que una persona pot donar. I crec que en aquest cas, veient el panorama polític dels últims anys i el que ens queda per davant, escolta'm, crec que és magnífic. I jo estic molt content de que avui, a nivell internacional, la notícia hagi sigut Carles Puigdemont i no Salvador Illa. Estic molt content. I estic molt content de que, per enèsima vegada, l'estat espanyol hagi... hagi emergit de l'estat espanyol més serril. Estic content, i estic content que si a algú encara li quedava un dubte, que jo crec que no, però atenció, perquè ara, en fi, ara m'he liat i no ens queda gaire temps, però tot això és útil. És útil haver vist, insisteixo, com aquesta progressia espanyola, que, atenció, durant tots aquests anys hem vist independentistes enlluernats, no?, per aquest discurs d'una progressió espanyola que avui s'ha tornat a posar al costat de Vox i del Borbó. Per tant, tot això són actius. I escolta'm, no voldria, però és que se'ns acaba el temps, però jo crec que, escolta'm...
No sé si em permets afegir una cosa, Albano, això que veus. Hi ha una interpretació alternativa que crec que l'hem de... Jo crec que ja ho deies una mica al principi, però que l'hem de respectar també. Crec que mereix consideració, que és dir que aquestes jugades ja fan nosa l'independentisme, ja no ens fan avançar. Jo crec que això molta gent que ho pensa, que realment, atès que tots estem d'acord que això no té res a veure amb la independència, que això no ens fa avançar cap a la independència, sinó que, en certa manera, o bé és allò un divertimento, perquè almenys és aquesta manera de deixar en ridícul Espanya. És a dir, no aconseguim la independència, però aconseguim deixar en ridícul els espanyols. També hem deixat en ridícul els Mossos, que és el mateix, el 155 és el mateix. Treballem per Espanya. Però, bueno, aquesta és una visió. Jo crec que, és a dir, com que no hem guanyat la independència i com que ara mateix, amb un Parlament espanyolista i un govern espanyolista de la Generalitat, no farem la independència fins que no canviem aquesta realitat institucional, almenys ens queda aquesta satisfacció de poder riure, de poder-nos-ho passar bé, de poder gaudir, diguéssim, d'aquestes jugades d'això. Però també hi ha l'altra part que s'ha de tenir en compte. Jo crec que sí que hi ha la visió raonable de que tot això ja és un entreteniment que distreu i ens impedeix d'avançar. Ens impedeix de reconstruir el moviment sobre unes bases més sòlides. Perquè al final avui Puigdemont, jo crec que si això hagués estat la fi de l'exili, que no ho sabem, ara mateix estan fent una tertúlia per valorar el retorn de Puigdemont i no sabem si ha tornat o se n'han tornat, valgui el joc de paraules. Per tant, si això fos la fi de l'exili, estaríem en una dicotomia cada vegada més gran entre el Puigdemont símbol, que avui creixeria, no?, com a símbol, i el Puigdemont líder, que avui s'estaria pagant. Perquè en realitat, i abans en Vicent ho recordava, que jo vaig veure el vídeo en el qual anunciava la fi de l'exili i em va semblar que presentava molt bé aquest acte com una desobediència civil de manual. Però era una desobediència civil de manual per reivindicar amb aquest gest l'amnistia. O sigui, no reivindicava la independència, reivindicava l'amnistia. I deia, això no va d'independència, va de democràcia i va de drets fonamentals, de llibertat i d'amnistia. Perquè, en certa manera, el que estava dient, o aquest gest, el que estava, d'alguna manera, denunciant o reivindicant, és que ha invertit el seu capital polític com a líder en un pacte per fer una amnistia, que és un fracàs. L'amnistia és un fracàs. Hi ha un centenar de persones amnistiades, la meitat són policies. I després n'hi ha centenars que no se n'han beneficiat. I ell mateix i els exiliats, que eren els principals beneficiaris, no se'n poden beneficiar de moment. Per tant, políticament, això és un mal negoci. I d'alguna manera, Puigdemont s'està immolant, o si això fos acaba amb la detenció, s'està immolant per reivindicar aquesta amnistia. Però que políticament ja no té més recorregut tot plegat. En canvi, com a símbol, sí que creix. Sí que es consolidaria, diguéssim, aquest lideratge simbòlic que històricament podria prestar un servei a l'independentisme si es preserva. Aquest capital simbòlic no té per què esgotar-se quan es retiri de la primera línia política o de la posició de lideratge d'un partit polític que és el que té ara. Aquestes són totes les incògnites que haurem de potser discutir a la propera tertúlia. Però vaja...
I acabem? No? Com? Estàs donant per...
A la mare ja em coneix la cara de quan queda... anem a acabar. Ostres. Ens queden 5 minuts. Ens queden 5 minuts, tranquils. Sí. Pa, no. Respirem.
És que no han començat encara, no han començat.
Però sí que volia fer una pregunta perquè això, ens queden 5 minuts. A mi el que avui m'ha sorprès és el silenci del govern espanyol. No han pronunciat res, no han dit res. Més bé que alguns mitjans espanyols han assegurat que estaven decebuts amb l'actuació que havien tingut els Mossos d'Esquadra, d'alguna manera. És a dir, ja culpabilitzaven els Mossos de tot el no haver-lo detingut.
Tant de bo empurin a l'Helena. Vull dir que... Escolta, no, empurin, vull dir, políticament. Això no han tingut temps de parlar-ho. Qui va ordenar entorpir les comunicacions de tot el país avui al matí? Qui ho va ordenar? Milions d'hores perdudes, milions d'euros perduts, gent perdent vols a l'aeroport. Qui va ordenar això? Jo avui ja portem 12 hores des que va passar, o una mica més, i encara no s'han donat explicacions. Diuen que demà...
Demà a les 11 hi ha una roda de premsa.
Doncs, escolta'm, aquestes són les coses que haurem de començar a fer a partir de demà mateix. Escolta'm... Clar, ara volia dir una cosa sobre el que ha dit en Josep. Jo no crec que... Quan dic que l'arc narratiu de la història de Puigdemont pot tenir avui un final, jo no ho definiria com que s'apaga. Al contrari, escolta'm, agafem... En teoria, les lluites potents polítiques que han alliberat els països i que han alliberat a la gent a tot arreu són lluites de relleu. I les lluites de relleu, és a dir, començar de zero cada vegada és un tret al peu. Per això dic que quan parlem de l'arc narratiu no és una cosa que s'acaba i queda en un no-res, al contrari, és un servei prestat, i crec que en el que ha passat avui hi ha elements que ens han de permetre... Ara, el primer element és deixar de posar en mans d'una persona jugades mestres, perquè seria demanar-li, seria injust fins i tot en Puigdemont, demanar-li que amb una de les seves jugades mestres solucioni el problema. El problema...
Perdona, Albano, que abans ho volia dir i no he tingut ocasió. Aquí ens han passat anys en què molta gent ha dit que el retorn de Puigdemont era el nou momentum.
Bueno, podria haver-ho estat, podria haver-ho estat, Josep, podria haver-ho estat.
Durant molts anys... També ell, també el seu partit, han viscut de l'expectativa de que el retorn era el momentum.
Bueno, però o sigui, és que potser si les coses... Si
hagués... Posa els peus a Barcelona i de momentum ni se'n parla, perquè no hi ha les condicions polítiques per parlar de cap tipus de momentum, perquè s'acaba de perdre les eleccions. I, com dèiem la setmana passada, tot el que ha passat avui amb la investidura del primer govern sense participació de cap partit catalanista o nacionalista des de que existeix la Generalitat moderna, i tot això són les conseqüències de tot plegat. Les causes ja les havíem discutit mil vegades i ara hem de digerir que ja ho tenim, que ja ho tenim a les mans. Jo... Que, a partir d'ara, què construïm?
Vale.
I per tant, a mi m'agradaria saber si algú té, des dels partits... el propi Puigdemont, els lideratges actuals, si algú té alguna cosa a oferir pel futur. Perquè ningú ha plantejat un projecte de futur avui al Parlament.
Vale.
Algun partit independentista al Parlament ha plantejat un projecte de futur, de ruptura, d'unilateralitat, de confrontació amb Espanya? No, ningú ha plantejat un projecte per renovar l'independentisme, per tornar a reprendre el camí, per això que deies, no? per trobar un nou cicle narratiu que sigui de construcció i d'avenç, sembla ser com que estiguem en un bucle, diguéssim, amb una narració que és molt entretinguda, que ens té tots enganxats, no? Avui algú deia a Twitter que això era una sèrie de culte en aquests moments, que ens té tots enganxats i que els girs de guió són fantàstics i que els actors són brutals, però que estan buscant-li un final, com a mínim a la temporada, i no ens en sortim.
Vale, pues mira, justament d'això volia parlar, de la propera temporada, i jo crec que justament la base de la propera temporada serà que els espectadors no posin la sèrie. El esperpent de govern que ens espera i que tenim per davant no podrà funcionar mai, i la seva base política serà avorrir-nos de manera brutal perquè, escolta'm, això s'ha acabat, tirem el barret al foc, i això treballaran activament per això. Això no passa perquè sí. Hi haurà, i això crec que un dia com avui...
Fixa't el que acabes de dir, que lliga una mica amb el que jo deia abans i és molt important. Fixa't tu que les institucions ens mataran d'avorriment.
Vale.
Però, compte, que si mentre les institucions que tenen el poc poder del país i l'administren com l'administren, ens maten d'avorriment, si tenim un personatge que ens entreté, no és bo. No és una bona notícia. Si tenim un entreteniment alternatiu, mentre ens volen matar d'avorriment les institucions perquè estan matant el país i estan matant la nació, estar nosaltres entretinguts en una altra sèrie, en un altre canal, no ens convé.
Jo crec que avui hi ha molta gent plantejant-se seriosament de dir, té sentit continuar sintonitzant aquesta sèrie? I jo crec que justament, primer que és bo fer-se la pregunta, és bo, perquè molta gent ha esmerçat moltíssims esforços en una cosa que avui sembla acabar amb un president com ella. Crec que és probable que perdem pel camí una part de l'audiència en el sentit de la gent compromesa. I jo crec que justament per això avui és el dia de dir als que ens quedem, els que creiem en el futur d'aquesta nació o que com a mínim val la pena lluitar per el futur de l'existència d'aquesta nació, i els que creiem que això ho hem de fer amb els drets humans i la força, i doncs demà hem de pensar què puguem fer. I hi ha moltíssimes coses a fer i ara no tenim temps. Però, escolta'm, la primera, haurem de lluitar contra la manipulació massiva i escandalosa que se'ns ve a sobre. I no serà una manipulació fàcil de detectar. Per exemple, ens ompliran el cap amb solidaritats, ens ompliran el cap amb idees de diàleg. Tot això s'haurà de combatre. S'haurà de combatre la manera que té el PSOE de espanyolitzar, que en molts aspectes pot ser més perillosa que la que té el PP i els seus sequaces. Per tant, tot això ho hauríem de fer, i ho haurem de fer els que quedin, els que s'han avorrit o estan cansats, que vagin a descansar. Però avui la pregunta és no si Salvador Illa no sé què o si Puigdemont no sé quantos. Avui la pregunta és, els que quedem, quedem prous? O els que quedem, estem disposats a continuar compromesos amb la idea que aquesta nació... Escolta'm, si de veritat aquesta nació ha aguantat el que ha aguantat, amb un personatge com Illa no li hauríem de tenir tanta por. I convido a escolta'm, vale, pues Esquerra ha fet el que ha fet, ha posat a Illa a la presidència de la Generalitat, pues bueno, si 20 i pocs diputats, 20 i poques persones amb noms i cognoms han fet el que han fet, tota la resta haurem de fer una altra cosa.
No sé si sintonitzaran...
No he viscut tants de dictadura, tampoc no... no?
Però ho hem de fer, ho hem de fer. No ens podem dir, no, com que hi ha hagut un salt... Ho hem de fer, perquè ells van conquerint terreny.
Aquests avui estarien 3 hores aquí debatint, ja ho sé, però...
Bueno, és que després ens trucarem.
Ja us truqueu. Bueno,
i és que clar, és que la sèrie no ha acabat.
No ha acabat.
Ara el capítol continua i, per tant, no sé si ens passarem tot l'agost fent tertúlies o què farem, però
no.
En tot cas, a Twitter fins que sapiguem el desenllaç de tot plegat. Clar, segons què passi, el que hem dit aquí queda una mica fora de context, potser.
Bé, en definitiva, que jo volia dir que ja portem més d'una hora, una hora i sis minuts aquí en directe. Gràcies a les més de 1.700 persones que ens han estat escoltant. Suposo que, a més, han anat desconnectant i connectant-se gràcies a aquells que ens escoltareu demà passat i que ens seguiu cada dia. Anava a dir, no sé si sintonitzaran o no la segona temporada que deia l'Albano. Espero que sí que sintonitzeu la tercera temporada de Tertúlia Prosquita a partir del setembre. Nosaltres marxem de vacances, la tertúlia, però a VilaWeb continua informant-nos cada dia, com sempre, les 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Fins la pròxima.